Hola, bona tarda. Avui és 26 de gener i ens trobem a ràdio a 1984 amb un convidat especial que ens ha vingut a visitar de les Terres de Sants. És un poc difícil presentar una persona que no vol ser etiquetada, però que d'alguna manera l'haurem de presentar. Es diu Marc Dalmau, activista de base, cooperativista, de formació sociòleg i d'ofici llibreter. Bona tarda, Marc.
Bona tarda.
Bé, en Marc és una persona que ha vingut a fer unes xerrades avui, aquesta setmana, a les Terres de Mallorca per celebrar l'aniversari del col·lectiu Arrels de Manacor, que fa un any de funcionament i que ahir a hora baixa pues, va comptar amb la presència del Marc, que va explicar un poquet el projecte de cooperativisme al barri de Sants a nivell contemporani i històric. Ahir en Marc va fer la xerrada referent a les cooperatives obreres de Sants i una mica doncs, el que xerràvem abans, un poc de tot el teixit associatiu, cooperativisme que trobem al barri ara i a l'antiguitat. I avui, un poquet després de que s'acabi aquest programa, doncs, el podeu veure a la llibreria Transitant, que ens xerrarà també d'un altre projecte prou interessant que també apareix al barri de Sants, que és tot un projecte de social, de barri, transformador, que trobem a un antic polígon industrial que és el polígon de Can Batlló. Si de cas, doncs ja anirem aprofundint una mica en totes aquestes experiències, però podríem començar un poc pel vostre llibre, no? Que bueno, és coautor amb l'Ivan Miró d'aquest llibre, doncs una mica ens podria explicar com apareix aquesta idea de fer un treball sobre, de recerca sobre les cooperatives obreres a Sants.
Sí, bueno, bona tarda. En primer lloc, dir que Mallorca m'ha tractat superbé i que la rebuda està doncs, molt, molt amable. I bé, simplement doncs, dir que és un honor venir des de tan lluny, des de Barcelona, des del barri de Sants, doncs, a compartir una mica la nostra experiència. No? Llavors, bueno, dir que jo formo part d'una cooperativa de treball autogestionària, li diem, que es diu la Ciutat Invisible, que ja fa 7 anys que existeix i que bueno, d'alguna manera doncs, l'activitat econòmica principal doncs és el de tenir una llibreria, també fem treball editorial, tenim un catàleg propi de samarretes, però a part d'això doncs, també ens dediquem a tot el tema de la comunicació gràfica, del disseny i també doncs, a tot el tema de la recerca de pràctiques i discursos entorn de l'economia social, no? El que podem entendre com a economia social, que és en definitiva doncs, el d'intentar crear un marc d'alternatives possibles d'una altra manera de viure i de gestionar doncs, els recursos que tenim en comú. No? Llavors una mica vam començar fent una cooperativa també al barri com una manera de continuar doncs, amb un seguit de moviments socials com per exemple l'ocupació i tot un seguit d'alternatives polítiques i de sociabilitat que estàvem creant al barri. I una manera de continuar-los i de que vèiem doncs, fa cosa de 7 anys que feia falta era crear alternatives econòmiques que respaldessin d'alguna manera aquestes alternatives polítiques. No? Llavors va ser per això que vam entrar en el món de les cooperatives i va ser per això doncs, que vam intentar crear-nos un projecte que al principi era d'autotreball, no? De generar un lloc de treball per no haver de treballar per ningú, sinó de ser doncs, el propi jefe. I a poc a poc doncs, ens vam anar endinsant en aquesta tradició. Vam començar un projecte cap al 2006-2007 que es deia Projecte Barri Cooperatiu, que era un projecte de comunicació integral per tal de difondre i donar a conèixer doncs, el tema del cooperativisme i aquesta alternativa. I va ser en el marc d'aquest projecte Barri Cooperatiu que vam fer doncs, diverses accions. No? Vam fer una labor de diagnosi per saber doncs, quina era la realitat de l'economia social i del teixit productiu i de consum. I una de les línies de treball dintre d'aquest projecte Barri Cooperatiu va ser el fet de recuperar, d'intentar recuperar doncs, tot el tema de la memòria històrica i la memòria obrera del nostre propi barri, però també de tot el territori, no? De tot el que era Catalunya i aquí també a les Balears també va tenir una forta implantació del que va ser el cooperativisme obrer de consum. No? Llavors una mica buscant en aquestes arrels per intentar, més que per rigor historiogràfic o perquè ens interessés molt la història, no? Que de vegades doncs, és simplement si no t'agrada el present doncs, intentes recordar el passat perquè sempre va ser com millor, doncs d'alguna manera el que vam intentar és girar això, no? Dir bueno, anem a investigar el passat per saber com hem d'afrontar el futur. No?
Sí, una mica volia demanar això, no? Perquè moltes vegades els moviments llibertaris o així contraculturals o com li vulguem dir, o socials i amb propostes econòmiques així diferents, s'acusa, no? Doncs que tenim un discurs antiquat, que no es tracta dels nostres temps, que és una cosa com, bueno, que està fora de lloc, no? Llavors, jo no sé si tu les experiències aquestes cooperativistes que heu vist o que he pogut estudiar, podien tenir un, clar, amb persones diferents i amb situacions un poc diferents, però si es pot aprendre d'aquestes experiències i que podien ser totalment útils en el dia d'avui.
Bueno, aquesta era la idea, no? Veure d'on havia partit, perquè el que està clar que tot el que va aconseguir el moviment obrer doncs, entre 1870 i 1939, que és l'època doncs, que abans que vingués el cop d'estat franquista i la guerra i tot el que va suposar, doncs està clar que els resultats que es van obtindre el 1936, on el poble armat i va saber recuperar i va saber fundar tota una altra economia, doncs això no venia del res, no, no venia per casualitat, no? Sinó perquè hi havia hagut totes unes xarxes socials i tot un teixit de gent que havien estat treballant doncs, durant gairebé 100 anys en la construcció d'aquestes alternatives i d'aquestes estructures paral·leles. No?
Sí, perquè això és un tema també que sempre està en discussió, no? De volem canviar el món de seguida, no? Ràpidament, i a vegades ens desesperem perquè no aconseguim alternatives a curt plaç, però tu mateix ho dius, no? Aquesta gent, el seu màxim, no? D'organització va ser al cap de gairebé 100 anys d'haver estat treballant i buscant noves fórmules i nous projectes, m'imagino.
Bueno, bàsicament perquè les alternatives polítiques perquè tinguin lloc han de tenir també llocs propis, no? Institucions pròpies i maneres de funcionar pròpies, no? Llavors, d'alguna manera, el reflex d'aquesta lenta construcció quotidiana d'altres esferes de sociabilitat, d'altres formes de fer política, d'altres formes de produir, de consumir, és a dir, de maneres de fer econòmica, doncs van desembocant el fet de que al final es pogués presentar un contrapoder prou fort com per aturar els militars i els feixistes, no?, en aquell moment. Què en podem aprendre ara? Doncs jo crec que moltíssimes coses, i a mesura que anem recuperant trossos d'aquesta història que d'alguna manera ens han volgut amagar i d'aquesta tradició i memòria tan nostra que es va estroncar doncs, amb els 40 anys de dictadura, doncs jo crec que ara mateix estem veient doncs, a molts llocs i a molts indrets com l'Estat s'està retirant, de molts d'aquests serveis públics que oferia, no? De l'hipotètic estat de benestar en què havíem arribat, i que bàsicament doncs, la gent del carrer i la gent de baix doncs, ens haurem de començar a autoorganitzar tal com van fer aquests obrers per tal de tirar endavant, no? Perquè si no, doncs ja em diràs tu que no hi haurà el Papa Estado que ens vingui a salvar en el seu moment. No?
Sí, de fet, una mica aquest moment de reestructuració capitalista ha anat bé una mica perquè no? Moltes coses que fa abans del 39 o en un període curt d'anys de la transició que s'ha anomenat abans de la transició, la gent estava organitzada fent coses, no? I arrel de, bueno, de l'estat de benestar va deixar de fer coses. Potser que ara és una oportunitat per tornar a recuperar aquestes pràctiques. Si ha servit per alguna aquesta reestructuració. Potser bueno, ha servit per això.
Bàsicament ha servit per desemmascarar una situació que aquí és una excepció, no? Si mirem comparativament amb la resta del món. És a dir, estem veient que en un món doncs, totalment amb una economia on l'expressió colonial ja és regla, és norma. Diuen que no existeixen les colònies, però que els hi preguntin doncs, a més de tres quartes parts de la humanitat, no? Sobretot a altres continents. I aquí vivíem com amb una mena de miratge, no? El nostre miratge particular també, de país semiperifèric vingut a més, no? Que a partir doncs, de tot el tema de la bombolla immobiliària i tot això, doncs, potser ens vam creure que vivíem amb un altre grau dintre dels afavorits del capitalisme del món, però és rellevant doncs, que aquesta reestructuració, com tu dius, doncs, ha sigut molt important per desemmascarar aquesta situació, no? I el fet de que doncs, el planeta som tots i que comencem a construir altres formes de vida a nivell comunitari més sostenibles, també més respectuoses amb els altres i amb el planeta, o el que no hi ha futur doncs, serà veritat, no?
Escucháis 1984 y algún grupo de Madrid se llama Tarzán con la canción El empresario, hoy cooperativas.
Bé, una mica anem a xerrar un poquet d'aquestes experiències històriques i si de cas després ja passarem a la contemporaneïtat. Llavors, un poquet d'aquestes cooperatives de consum que existien abans, doncs en aquest cas a Sants, però que estaven molt esteses per arreu del territori que avui ocupa Catalunya. Doncs es pots explicar una miqueta aquest recull històric que heu fet, si hi ha molts tipus diferents de cooperatives o totes seguien un model però que eren com xampinyons estesos en el territori o...
Doncs a veure, nosaltres mira, primer explicar per què vam escollir el fet de fer doncs, el que sembla un monogràfic sobre una realitat tan específica com és el cooperativisme en un barri, no? Nosaltres hem intentat doncs, fer un altre tipus d'història, una mena de microhistòria, no, en diem, que és veure, doncs, en lloc de veure doncs, els grans esdeveniments, les grans, que és el que normalment es sol destacar a nivell d'historiogràfic, a nivell d'historiografia social, no? Que són els grans esdeveniments, les grans insurreccions, les grans vagues, doncs nosaltres hem volgut anar més enllà, no? I estudiar doncs, una forma més quotidiana de crear alternatives, que és el tema de les cooperatives. No? Llavors, d'alguna manera vam decidir estudiar el cas de Sants com una àrea ampliada, no? del microscopi, com si estiguessis en un laboratori, i al veure el micro doncs, et permetés també explicar el macro. No? Llavors, d'alguna manera, per això vam agafar el cas de Sants, però com el cooperativisme ha sigut un camp bastant oblidat dintre del que és la historiografia més oficial, doncs ens va semblar doncs, adient centrar-ho sobre el cooperativisme i més específicament el cas de Sants. Llavors, una mica, bueno, la història del cooperativisme obrer de consum és la història de l'autoorganització d'aquells que no tenien res, d'aquells que estaven doncs, més de 15 hores a la fàbrica, sobretot entorn del tèxtil, no? El barri de Sants doncs, va ser molt, molt simptomàtic el tema del desenvolupament del tèxtil. Inclús el propi barri té origen amb la creació de tres grans vapors, no? Que són l'Espanya Industrial, el Vapor Vell i Can Batlló, que després també, si voleu, en parlarem. Llavors, bueno, les cooperatives de consum eren bàsicament d'aquesta gent que no tenien accés ni als aliments més essencials, doncs que en un moment donat decideixen mancomunar la capacitat de consum i d'estalvi, no? I d'alguna manera adquirir junts els productes i d'aquesta manera doncs, estalviar-se un percentatge, també eliminar intermediaris i bueno, setmana a setmana doncs, anar consumint. Evidentment la capacitat de consum augmentava, no era només un de sol, sinó que veien que consumint 10 a l'hora doncs, podien accedir a productes de més qualitat i a més bon preu i així setmana rere setmana. No? Al principi les cooperatives van néixer molt relacionades amb tot el tema, amb la tendència política que es deia republicanisme federal, que bé, era un moviment que va tenir molt, molt d'arrelament també, sobretot a finals del segle XIX, i van ser aquesta gent les que van començar a partir de l'experiència anglesa dels Rochdale Pioneers, que es diuen, que va ser com la primera cooperativa de consum que va existir com a model, doncs seguint aquella experiència van començar a crear petites cooperatives de consum per tot el territori de Catalunya i també aquí a Mallorca n'hi havia bastantes. No? Llavors, bueno, al principi, a finals de segle, van començar a néixer aquestes entitats. Al principi, doncs, evidentment, eren una mica com els grups de consum avui. No? És a dir, tenien locals de lloguer o lloguers en precari, no tenien les condicions idònies per tenir emmagatzemats els productes. Era tot molt, molt precari i molt, molt incipient. No? Clar, què va passar? Que amb tot aquest sistema, al principi, les cooperatives tenien un sistema de repartiment individual. És a dir, que al final de l'any, tot el remanent, tot l'excedent que havia quedat del consum aquell conjunt, es repartia individualment a cada soci, no? En funció del consum que haguessis tingut. Com més consumies, doncs més dret a aquest retorn individual tenies. Clar, de seguida la gent més amb més tendències polítiques i més que estava per l'emancipació obrera van denunciar que aquest sistema no millorava res. És a dir, que no, només creava les millors condicions per una família concreta o per unes famílies concretes, però que no era un sistema d'emancipació social i no era un sistema diferent al capitalista, no? Sinó que simplement el reproduïa. Llavors, amb aquesta idea va néixer el que era la idea de les cooperatives col·lectives. Aquestes cooperatives col·lectives el que van fer va ser, al final de l'any, amb l'excedent de percepció que en deien ells, els capitalistes dirien beneficis, doncs amb aquests beneficis, amb aquest excedent de percepció, els obrers creaven fons col·lectius. No? Llavors, no hi havia retorn individual, no hi havia un benefici individual pel fet de ser la cooperativa, sinó que hi havia beneficis col·lectius. Es feia diversos fons col·lectius i eren doncs, destinats a pagar, per exemple, doncs, els casos de viudetat, d'orfandat, de sanitat, d'educació, d'allotjament, de mútues, de cas d'atur forçós. Penseu, per exemple, doncs, la gent que no podia treballar, perquè normalment la gent que estava més compromesa i sindicalment i políticament doncs, els hi feien el pacte de la fam i no els deixaven treballar, no els agafaven a cap fàbrica, pactaven entre els patrons, no? I això era el que en deien el pacte de la fam. Llavors, molts cops les cooperatives servien de refugi, de lloc de treball també a aquesta gent. No? Llavors, bueno, amb el temps van anar creixent aquestes experiències, a poc es van anar consolidant i amb el pas dels anys, quan ja portaven uns 20 anys o 30 d'aquesta petita cooperativització de cada dia, doncs ja podien adquirir un edifici, un local propi, no? Llavors és aquestes cooperatives amb aquests edificis tan grans doncs, que coneixem i que alguns edificis doncs, han arribat fins avui en dia. No?
I bueno, de fet estem xerrant un poc de lo que sé, cooperatives de consum i que es transformen també a part del consum, no sé si la paraula correcta seria assistència o solidaritat en la quotidianitat per resoldre problemes, com has dit, d'enfermedats o de boicot laboral o diverses coses, però no sé si heu trobat experiències de cooperatives de producció. O sigui, a banda del tema del consum, encara que sigui no només serveis o alimentació i tal, sinó també doncs, la part més de salut o d'assistència vital, no? Que no sigui doncs, un poc cobrir certes problemàtiques que es poden tenir al llarg de la vida, si també es produïa de forma cooperativa. O això va ser una cosa que encara no es va poder donar el pas a...
O sigui,
per poder realitzar, vaja.
De cooperatives des del principi n'hi ha de consum i de treball. Les cooperatives de treball que hi van haver, però al principi d'aquestes experiències, és a dir, al final del segle XIX, eren sobretot gent d'uns oficis molt concrets. Eren normalment oficis que no requerien gaire inversió. Per exemple, va ser molt important el cas d'un rajolers que també estava a Sants, per exemple, que es deia La Redentora, que eren sectors com els vidriers també, que no necessitaven gaire infraestructura per treballar. No? Llavors aquesta gent, a partir de les vagues i a partir del fet dels lockouts, o sigui, els tancaments patronals i de les protestes, doncs es trobaven molts cops que no podien ni assegurar el sou del salari mensual ni del dia a dia. No? Llavors van decidir crear aquestes primeres cooperatives de treball. Però no es van desenvolupar excessivament i van quedar sempre com unes experiències reduïdes. Una altra cosa van ser les cooperatives de treball o de producció engegades des del cooperativisme de consum. És a dir, el cooperativisme de consum tenia un esquema clar, que era la seva alternativa econòmica, el seu programa, diguéssim, que era passar doncs, gradualment d'una cooperativització dels productes bàsics, com he explicat, no? Després passar a un sistema de compres en comú. És a dir, de coordinar diverses cooperatives de consum, no? El que s'està parlant ara també amb els grups de consum, de crear centrals de compres per comprar en comú. No? Llavors, abaratir encara més, eliminar més intermediaris i, per tant, fer l'alternativa més generalitzable. Després d'aquest segon estadi de les compres en comú, es volia caminar també cap a la creació de cooperatives de segon grau o de fusió de cooperatives. Això eren crear cooperatives de producció, és a dir, de fabricació de productes, que sortissin directament a les cooperatives de consum. Per exemple, doncs es va crear una que era de pastes per sopa. Era una fàbrica que feia pastes per sopa, estava cooperativitzada, és a dir, els treballadors doncs, tenien molt millors condicions que els treballadors normals, de les empreses capitalistes, etc. I servien productes a les cooperatives de consum. Aquest era com el tercer estadi, no? És a dir, arribar primer a cooperativitzar el consum individual, després passar les compres en comú, després passar a la producció a la cooperativització de la producció de productes de consum i més endavant així anar avançant fins a arribar a crear la ciutat i el camp cooperatiu, no? En què tota l'activitat econòmica estigués cooperativitzada. L'important de retenir en aquest esquema és que, al contrari que els sindicats, que plantejaven, per exemple, doncs, que calia buscar alternatives en la forma estructural i organitzativa de les de la indústria, ells deien que, en la producció, perdó, ells deien que s'havia de basar en el consum. És a dir, que no era el consum el que s'havia... no era el consum el que s'havia de basar en la producció, sinó que era la producció que s'havia de basar en el consum. És a dir, segons les necessitats de les persones. No? Uh-huh.
No, molt bé. A mi m'ha aclarit bastant això perquè, clar, sempre a vegades ara veus cooperatives sempre són de consum, no? I tens la imatge això d'un grup de gent que s'associa i compra. I sempre es pregunta, bueno, i la producció? Bueno, però està bé veure també tots aquests com si no m'agrada aquesta paraula, no? Però estadis evolutius o estadis de canvi seria potser més adequat, no? Per poder arribar a coses més àmplies.
Bueno, d'alguna manera el que... El que ve a evidenciar...
Bueno, cuando te se ocurra después ya no lo comentas. Y bueno, vamos a dar paso a un grupo, ya que has hablado de las cooperativas del trabajador. Yo quiero justamente pues dedicar una canción a la gente trabajadora con un grupo que se llama A Pico y Pala, con la canción Rock Obrero.
Yo era un puto peón, la obra era mi hogar, curraba de sol a sol para poder tirar.
Bueno, estamos aquí con la entrevista que estamos haciendo a nuestro compañero que nos presenta el libro Las cooperativas obreras de Sants. Y bueno, podéis seguir comentando cómo es este libro, cómo, qué nos comunica, qué nos dice, qué tenemos que hacer en este pequeño futuro que nos está representando poco a poco.
Yo creo que habla un poco más del pasado, más que del futuro.
Pero... Bueno, pero se pueden coger iniciativas que se pueden, vamos, bajo mi punto de vista, que podemos justamente, pues eso, autogestionar otra vez, nuevamente, con esta recesión que estamos teniendo ahora, hoy en día, con este sufrimiento de crisis, y podemos coger un buen ejemplo, creo yo.
Sí. Jo crec que sovint també pensant que tot ha estat sempre igual, no? I el que xerràvem, que ho he mencionat un moment donat, que se modifica molt la història i segons quines coses no se xerren ni a les escoles, i que és una feina de recerca que fins i tot si s'hi deixa passar una generació més se tornaria quasi impossible, no? I és molt inspiratiu. A més, els darrers temps tan convulsos que ens toca viure, que són tan convulsos com qualsevol de començament del segle passat, no?
Del segle passat i de l'anterior.
Bueno, el que es tracta també és això, no? De veure quins instruments, no, van fabricar aquesta gent, per saber doncs quins instruments podem fer servir nosaltres, no? Simplement, o sigui, no té per què fer-se servir igual ni de la mateixa manera.
No, pero bueno, yo bajo mi punto de vista es corregir a veces errores que no hicieron funcionar ese proceso que ellos intentaron hacer, ¿sabes qué te quiero decir? O sea, ya que justamente después, con el tiempo, ya en el siglo pasado, intentaron destruirlo y con el capitalismo afrontar una nueva, por ejemplo, una nueva conformidad de que tenemos que vivir con una calidad de vida superior a lo que había antes, o sea, que menos comunitario y más, por ejemplo, más para ti, o sea, en plan egoísta.
Sí, bueno, una de les coses que ens ensenyen aquestes experiències, per exemple, doncs és que la capacitat col·lectiva sempre és molt més gran que la individual, no? Uh-huh. I que segurament, doncs, al ser un treballador encadenat a la cadena de producció i tot això, doncs no tenies gens de força, no? En canvi, unint-te i organitzant-se, doncs podien accedir a molts més béns i a molts més serveis dels que en aquell moment no tenien. Penseu que en aquell moment l'Estat, doncs, brillava per la seva absència, van haver de fer-se, doncs, mútues. Ells en aquesta experiència va néixer la Quinta Salut de l'Aliança, per exemple, que ara és una multinacional més, però que en aquell moment, doncs, va ser una mútua per obrers, i era una mútua amb més de 21.000 socis i amb més de 111 associacions que en formaven part, no? És a dir, coses importants aconseguides simplement amb l'esforç col·lectiu, no? O el fet dels edificis que tenien, doncs, també se'ls feien ells mateixos, no? Feien ells mateixos les obres els diumenges quan tenien lliures, etcètera, etcètera, no? Llavors, una de les coses que volia plantejar és això: el cooperativisme el que planteja, al contrari, és un dels debats dintre del moviment obrer que hi va haver, no? Al contrari del moviment sindical, que anaven més per feina, diguéssim, de cara a canviar immediatament la situació i arribar al dia D, no? I fer la revolució, doncs el cooperativisme el que plantejava era fer una revolució lenta, no? És a dir, anar creant a poc els òrgans de substitució de la nova societat per tal de que quan arribés el dia D, doncs els obrers sapiguessin produir qualsevol mena de material o recurs per sobreviure, no? Mm-hmm. Llavors, una mica la contraposició que feien era aquesta, no? Era una mica la figura de Joan Peiró, no? Que va ser va néixer precisament al barri de Sants, que va fer sobretot la seva vida política a Mataró, però que va ser un, doncs, com tots sabeu, un dirigent de la CNT, i que ell, doncs, intentava, deia això, no? Que el dia que arribés la revolució i el dia D i el dia que agafessin el poder, doncs, si els obrers no sabien com anava tota una economia, com fer funcionar aquella economia, doncs evidentment la cosa acabaria amb res, no? Llavors el cooperativisme intentava, doncs, crear els òrgans de substitució cada vegada, no? A la societat. Llavors va arribar un moment en què les experiències van créixer i va sorgir una tendència molt forta que també paral·lelament va sortir en el món sindical, que era el fet de crear estructures més eficients i més grans, no? Per això va ser quan va néixer la CNT, quan es va reestructurar la CNT amb el sindicat únic. Mm-hmm. Doncs a nivell de cooperativisme també hi va haver un moviment que va ser per la cooperativa única, que intentava fusionar entitats per intentar, doncs, arribar a tenir una potència econòmica més gran, no? Tot això pel que fa a l'experiència més d'alternativa econòmica, però penseu que també les cooperatives van ser unes institucions a nivell de crear una sociabilitat i l'accés a la cultura per obrers molt important, no? Llavors eren institucions, molts cops s'ha parlat com si fossin la casa pairal del proletariat, no? És a dir, un lloc on amb la seva neutralitat política, o el que llavors deien la politicisme, doncs deixava entrar gent de totes les tendències, fossin les que fossin, no? Llavors la cooperativa potser era dels pocs llocs on es trobaven el socialista, el més llibertari, el més anarquista, el més comunista, el més socialista, el més republicà, és a dir, eren llocs on es trobaven totes aquestes tendències aplegades sobre un mateix sostre, no? Tot amb el tema de fer funcionar una altra economia. Tota aquesta campanya de la cooperativa única, per històries també de sempre, de capelletes, de cooperatives de su cooperativa, no?, que en deien, que eren, doncs, gent del seu barri o del seu poble que només volia lo seu, no? Doncs no van arribar a quallar fins que va arribar el 36, i la situació històrica i la situació del moment, doncs, va fer que totes les cooperatives de Barcelona es reunissin en una sola cooperativa. I va ser la Unió Cooperativa Barcelonesa, que va passar, doncs, de tenir l'any 36 unes 10.000 famílies associades, és a dir, això vol dir unes 50.000 persones, al 37-38 a tenir-ne prop de mig milió amb, multiplicat per 5, no? És a dir, mig milió de persones vinculades a que accedien als productes i a l'economia a través de la cooperativització. Què va passar? Doncs, evidentment, va arribar la derrota, i llavors doncs, també les cooperatives, igual que els sindicats, igual que les mútues, igual que totes aquestes estructures del moviment obrer, doncs van ser desballestades o si no doncs, apropiades i absorbides pel propi moviment franquista, no? I aquí doncs, va arribar el gran trencament i la gran cesura que jo crec que encara estem pagant, és a dir, tot el tema de la incultura, no? De la importància que se li dona a la cultura en aquest país, que és gairebé igual a zero. I jo crec que encara ho estem pagant, no? Llavors ara es tracta una mica de recuperar tot allò doncs, que van fer els nostres besavis i intentar projectar-ho cap al futur, que és el que estem intentant fer a Can Batlló en aquest cas.
Bueno, crec que acabem de rebre una petita lliçó d'història del moviment obrer,
sí.
Que ens pot ajudar una mica a situar-nos on estem, a tenir paciència, no?
Per jo coneixia unes quatre coses, però ara m'he quedat...
Sí, m'he quedat una mica... Bueno, molt bé. I ara podem fer una mica xerrada del present, no? A veure com, què s'està cociendo.
Pues mentre mos ho pensam, escoltam una cançó d'una banda anglesa que se fan dir Inner Terrestrials.
Sand, all in the name of green valleys turned to dust, and still we must strive in the name of matter, in the name of destruction, in the name of nobody stands in the way or has anything to say against the tide of fanatical whippery on to the tree. Here must the armies of the town has nothing left. God told us to do it, he made us create Armageddon in the name of
Run,
human nature made us do it, it made us create Armageddon in the name of
Run,
it was greed made us do it, it made us create Armageddon in the name of deserts expand, forests become sand, all in the name of green valleys turn to dust, and still we must strive in the name of matter, in the name of destruction, in the name of nobody stands in the way or has anything to say against the tide of fanatical whippery on to the tea. Here must the armies of the town has nothing left. We sow the seeds of death and grow the gallantry of. And when the green earth is great, choking on its last breath, you know what we'll say. God told us to do it, he made us create Armageddon in the name of
Run,
human nature made us do it, he made us create Armageddon in the name of
Run,
greed made us do it, he made us create Armageddon in the name of.
Bueno, otra vez está.
Pues després d'escoltar Interterrestrials i després d'aquest bon àpat del col·lectiu Arrels avui a Sort de Manacor per celebrar el seu primer aniversari, vos recordam que al concert de Contrainfo, que donarem els detalls al final del programa d'aquesta nit a Esportles, i continuem amb en Marc, aquí posamos una mica el dia de... És un regreso al passado. Ara que hem passat l'equador del programa, potser podem xerrar de coses presents, no?
Sí, molt bé. Jo abans m'agradaria dir, és que se m'ha oblidat, però també és curiós, no? I jo crec que ahir ho vaig dir ja de xerrada, no? I és una cosa que és important de retenir, i és el fet de que a principis de segle, quan es va crear doncs, la primera, el que seria la futura estructura de la Federació de Cooperatives pròpiament dita, l'organisme no era encara la federació, sinó era que era una cambra econòmica que bàsicament s'encarregava d'organitzar aquest tema de que us he explicat de les compres en comú. I aquesta cambra es deia, curiosament, Cambra de Cooperatives Catalano-Balear. És a dir, el marc territorial del primer cooperativisme de principis de segle era Catalano-Balear. Per què? Doncs perquè bàsicament era Mallorca, Menorca i a Catalunya i el Principat, doncs on es desenvolupaven aquest tipus d'experiències. No? I és curiós, doncs, que la resta, doncs, no... I això nosaltres creiem també que és una molt fruit de l'estructura social, no? De l'estructura d'industrialització, de les cooperatives, sobretot eren institucions també comunitàries, no? I van néixer molt arrelades en llocs on encara es mantenia una certa identitat, de mig de poble, no? Mig de barri, i bueno, simplement em feia gràcia, doncs, remarcar això de que era un marc territorial que era el Catalano-Balear, no? Que avui en dia, doncs, és gairebé impensable, no?
Sí, hi ha una mica de conflicte, però bueno, ja es veu que relacions entre pobles o entre territoris no ha hagut sempre.
Eso es otro apartado.
Otro apartado.
Llavors, una altra cosa que volia destacar és que quan va, ja per deixar el passat enrere, era que quan va arribar el franquisme, no? el primer ministre d'indústria del govern franquista va dir: bueno, les cooperatives no les mataremos, però les dejaremos morir, no? És a dir, no farem res per facilitar el seu desenvolupament. I evidentment heu de pensar, doncs, que amb totes les persecucions hi van haver moltíssima gent que va anar a la guerra, moltíssima gent a l'exili, molts van ser morts, i doncs d'alguna manera ja es va demostrar que algunes cooperatives, tot i seguir amb el seu mecanisme econòmic elemental, quan es buidaven de contingut polític o de contingut emancipador, doncs també morien les entitats, no? Llavors és una mica per fer pensar també una mica els grups de consum actuals, que molts cops, doncs, pensen que lo seu simplement és l'accés a uns aliments ecològics, sense plantejar-se, doncs, que darrere, doncs, hi ha tota una alternativa i s'ha de fer funcionar tota una altra economia, no? I alguns grups d'aquests de consum, doncs, es pensen que simplement, doncs, és una cosa snob d'accedir a uns productes ecològics que, per altra part, no tota la població pot accedir, no? Llavors, bueno, si jo segueixo...
Podem entrar a xerrar d'experiències
actuals
que actualment esteu visquent al barri de Sants.
Sí, no? Podem ajustar el microscopi encara una mica més.
Sí, exacte.
Què passa al barri de Sants?
Bueno, simplement al barri de Sants, doncs, com us explicava, doncs, portem ja diversa xarxa de col·lectius i de gent i de moviments socials, doncs, funcionant des dels anys 90 i molt vinculat al tema de l'ocupació. I doncs, bueno, doncs, tota aquesta gent al territori també vam, en el seu moment, també vam coincidir amb la gent que venia dels anys 70 i de tota la lluita de les associacions de veïns del barri i tot això, amb el buit dels 80 pel mig, el buit significatiu dels 80 pel mig, i tota aquesta feina en un territori concret durant prop de 30 anys, en el nostre cas, doncs, 15, aquesta feina de creació d'alternatives polítiques, econòmiques, de sociabilitat, doncs ara està visquent un moment feliç, entre cometes. Ja veurem, doncs, què ens depara el futur amb tot el tema de Can Batlló. Can Batlló és una de les altres, aquestes tres fàbriques que us deia que havien conformat el territori, i així com les altres dues, doncs, sí que van entrar en el cicle aquest de beneficiar-se, entre cometes, del cicle de bombolla econòmica, i una ara és una biblioteca, que és el Vapor Vell, gràcies a la reivindicació veïnal, i l'altra també, gràcies a la reivindicació veïnal, és un parc, que és l'espai industrial, doncs Can Batlló es va quedar sense desenvolupar, sense transformar. I avui en dia encara tenim, doncs, el polígon, tot i afectat urbanísticament des de l'any 1976, doncs encara tenim el polígon i tot el barri, doncs, allà en peus, no? Llavors, bueno, doncs, fruit també de tot aquest treball continuat en el territori durant tot aquest temps, doncs, a poc a poc també van arribant alguns èxits. I un dels últims èxits que podem, i és també un goig compartir, doncs, és el tema d'haver entrat en el polígon de Can Batlló i haver recuperat pel moviment veïnal una de les naus que havien quedat buides dintre de tot el procés d'expropiació. I bueno, ja hem construït, doncs, el que diem un equipament públic autogestionat, És un equipament públic autogestionat, no estatal, que és una biblioteca, un auditori, unes sales per grups de música, espais per col·lectius. I, bueno, i ara estem en aquest procés, no?, d'intentar recuperar tot el polígon per usos veïnals i usos públics, no? Tot això va començar, doncs, el 2009, després de tots aquests 30 anys d'espera de que tant l'Ajuntament com el grup immobiliari i propietari, que és el grup Gaudí, que, bueno, és directament d'una família amb orígens clarament franquistes i que van, doncs, comprar la fàbrica Quatre Duros i que mai els hi ha interessat desenvolupar el projecte, perquè fins que va venir la bombolla immobiliària i van veure la seva oportunitat de fer-se d'or. Però pel que sigui, quan va arribar la crisi el 2007, doncs el 2009 la situació del polígon era que això estava completament abandonat, havien fet fora més de 50 famílies i a més de 80 industrials i treballadors i la gent que treballava allà en les naus, i no, ni tan sols encara els han indemnitzat, i tot allò havia quedat abandonat. Llavors, una mica, doncs, és la història que jo crec que es repeteix arreu del territori, que és el fet de totes aquestes estructures abandonades pel capital i també per les administracions, i que en el cas de la Bordeta, perquè és dintre d'un barri, un petit barri dintre del barri de Sants, doncs estem intentant capgirar la tendència i amb la lògica de que si no fan ells el procés d'urbanització, doncs haurem de fer nosaltres el barri amb les nostres pròpies mans, i d'alguna manera, doncs, la recuperació del bloc 11 i la biblioteca i aquest equipament públic autogestionat no estatal, doncs és un primer pas per intentar recuperar el barri i fer un barri encarat més a les necessitats de les persones i a resoldre les necessitats dels usuaris i dels habitants de l'espai, que no el que normalment impulsa l'urbanisme, que és l'obtenció de beneficis i de plusvàlua immobiliària, no?
Perquè era un poquet el polígon aquest industrial de Can Batlló, en quina situació legal es troba? Es troba per abandonament de l'administració? Podeu estar creant infraestructures i organitzant-vos com més o menys voleu, o teniu alguna mena d'impediment, o hi ha alguna mena de pressió, o en aquest moment no és un problema que els preocupi, perquè si això en principi és una propietat municipal o privada, no?
Això és una... O sigui, ara mateix està en tot en procés d'expropiació. Llavors, tu, com sabeu, els processos d'expropiació són molt complexos, molt complicats, i si a sobre tens una propietat, doncs, que ja li interessa que se l'atargui el tema, i una administració que no fa res per desbloquejar-lo, doncs evidentment ens trobem en la situació d'avui, és a dir, que les naus estan buides, excepte, doncs, això que s'està recuperant des del veïnat. Llavors, ara mateix estem en ple procés d'expropiació, tot just s'està culminant, doncs, el pas del terreny de privat a municipal, i quan sigui en mans municipals, doncs, volem acabar d'impulsar tota aquesta transformació veïnal.
I una miqueta això, pel que veig, és un... Tot aquest moviment veïnal parteix, o és un motor important, el moviment d'ocupació dels 90, no? Després es recupera la tradició de la gent que va lluitar, doncs, en moviments veïnals als anys 70 per, doncs, portar infraestructures als barris, i llavors, bueno, trobo que és una presència bastant interessant, no? Perquè pel que estàs dient hi ha diverses generacions de persones que estan treballant pues en les seves maneres de fer. Suposo que també per la gent jove és difícil encaixar, no?, com la manera de fer de gent gran. La gent gran els costa potser entrar en dinàmiques de gent jove, que tots hi ser polititzats, però costa, no?, la relació intergeneracional. I llavors, pel que veig, també hi ha gent que s'ha afegit, no?, que no estaria ni als 90 ni als 70, sinó que estava en el barri, que ha vist que hi ha necessitats i que s'ha afegit a la lluita de recuperació d'aquests espais.
Bueno, també jo crec que no cal menysprear, doncs, el factor aquest del 15M, no?, i de tot el moviment aquest de politització tan fort que hi ha hagut, que si bé no ha aconseguit reivindicacions concretes ni ha aconseguit canviar gran cosa en l'estructura política ni en l'escena del que és el sistema i de com funciona, però sí que ha aconseguit, doncs, una politització molt gran de molts sectors de la població. I jo crec que això també s'ha notat en la recuperació del bloc 11. Llavors, bueno, jo per mostrar, precisament aquesta, aquesta relació intergeneracional que deies tu, precisament és la riquesa de processos com aquests. I, bueno, i l'exemple és també com va començar tot això, no? Que abans ho he deixat a mitges, he tirat el fil però l'he deixat a mitges, i és que tot això va començar a mitjans del 2009, a la primavera, quan al veure que la situació d'abandonament i de paralització del pla es reproduïa i s'allargava en el temps, que el moviment veïnal va plantejar un ultimàtum a l'Ajuntament i li va dir que si no havien fet res abans del juny del 2011, estàvem a la primavera del 2009, si no havien fet res abans del juny del 2011, aquell, l'11 de juny del 2011, el moviment veïnal entraria dintre del polígon i ocuparia el bloc 11, no? A les bones o a les dolentes.
Bueno, això està molt bé perquè és el moviment veïnal qui marca el ritme, no?
Clar, evidentment això és clau, no? En tota lluita, si no aconsegueixes marcar el ritme o marcar el teu calendari, te'l marquen ells. Això està claríssim. I quan te'l marquen ells, normalment va associat a que no aconsegueixis l'objectiu que t'havies plantejat.
Sí, perquè un poc fins potser abans d'aquest moment de reestructuració capitalista sempre era cimera de ministres de no sé què i es muntaven coses. Cimera, i sempre anaves una mica arrossegat pels temps o pels rimes que marcava, no? Llei de no sé quantos i et permet fer una cosa, doncs tu vas darrere i tal. I en aquest moment hi ha com un canvi, no? O sigui, aquí hi ha com un buit de poder o una situació una mica estranya, el poder públic ha desaparegut, llavors és el moviment associatiu, no? O de base, qui està marcant el ritme, no? No ens doneu això? Ho aconseguirem.
Exacte, llavors, clar, ells quan el 2009, quan els vam plantejar aquest ultimàtum, el tic-tac que dèiem, no, vam penjar un rellotge allà a la plaça de davant de l'entrada del polígon i cada dia doncs anava restant els dies que quedaven. Queden 300 dies, queden 200 dies, queden 100 dies. Clar, els responsables polítics al principi van riure, van dir, va, no, tranquil, si l'11 de juny del 2011 ja estarà tot fet, no? Perquè llavors el 2009 encara no s'havien conscienciat de que estàvem entrant en aquesta nova època de reestructuració o de crisi, com li diuen ells, no? Llavors va ser molt divertit a l'arribar al juny del 2011 perquè ells van veure que efectivament no havien fet absolutament res de res i que el moviment veïnal doncs, ja tenien preparat l'entrada, no? Llavors aquesta combinació de formes de fer política de la generació dels 70 i de la generació dels 90 es va veure concretada en aquesta reconquesta de l'espai, no? Llavors el dia 11 de juny, quan 4 dies abans de l'11 de juny de que entréssim forçosament al polígon, va trucar l'Ajuntament dient, comunicant que cedia indefinidament a l'espai, no? Llavors doncs, a partir de llavors ha començat tot aquest procés. I ara mateix doncs, estem a l'espera de que canvi la propietat municipal i també estem, per un cantó, estem marcant un calendari d'actuació del que han de ser els propers mesos al polígon. Estem parlant de que volem que sigui que el carrer que passa per davant del bloc 11 doncs, sigui un carrer obert, un carrer més al barri, perquè la gent hi pugui accedir més fàcilment. Estem plantejant a la primavera fer una campanya que es dirà a la primavera Can Batlló ens plantem, que serà doncs, l'inici d'aquest parc, que serà un parc autogestionat de moment, perquè si hem d'esperar que les administracions ens facin un parc, doncs ja podem esperar sentats. Aquest calendari de pla d'actuació immediata. I després estem plantejant tot de projectes de cara al futur, que vindrien una mica, també anirien en relació amb tot el que plantejàvem abans de tot el tema del cooperativisme, no? És a dir, d'intentar crear estructures econòmiques i projectes d'economia, però també de sociabilitat i també d'educació en el polígon de Can Batlló. Llavors estem plantejant tota una sèrie de projectes, estem fent un procés participatiu on són els mateixos veïns i veïnes els que plantegen quines són les necessitats i quins projectes aniran allà, també si són viables a nivell econòmic i a nivell polític i comunitari. I aquests projectes doncs, tenen intenció de fer servir aquelles naus que en el pla vigent haurien d'anar enderrocades, doncs és la intenció que tenim és intentar canviar el xip del pla vigent i fer doncs, que es rehabilitin aquestes naus i que aquestes naus doncs, serveixin pels futurs equipaments que el barri necessita. No?
Bueno, em sembla que és una...
Sí.
Una lliçó de no d'allò de
de
coses que es poden fer, no? Sí. Perquè estem en un moment de que no es pot fer res, no podem fer res, només ens podem queixar i no s'aconsegueix res, anem a les manifestacions i no s'aconsegueix res.
Jo bueno, crec pues, que és molt inspirador, eh?
Lluitant sí. S'aconsegueix coses.
Yo creo que la mejor forma que podemos hacerlo es como dice un grupo que se llama Alarma Social y dice que hay que hacerlo juntos.
Doncs ja ens toca despedir-nos. No sé si en Marc vol dir alguna cosa. Jo
però abans de quedar... Ja queda poco tiempo. Yo sí. Creo que el que quiera interesarse por esto puede ir esta tarde a las 7, ahora justamente cuando termine el programa, a las 7 en Palma, en la calle Socorros. ¿En qué lugar es, Fede?
En un nou projecte que se diu Transitant.
Sí, és, de fet, és, bueno, els de, la gent de Transitant és un projecte bastant semblant o similar, o som germans, diguéssim. És un germà petit de la Ciutat Invisible, mm-hmm. no? del nostre projecte que tenim a Sants, i bueno, allà parlarem més extensament de tot el que hem estat parlant avui.
Vale, el que quiera interesarse por esto, ya sabe, pásese por Calle Socorros, por el... ¿Cómo se decía el sitio?
Transitant.
Transitant, es número...
Calle Socorro, en la plaza del Pes de Sapalla, de vora on estava Radioactivitat.
Ah, exactament, o sea, sí, al final del carrer.
Jo simplement dic això, doncs que moltes gràcies per escoltar-nos i que crec que és important... els temes com Can Batlló, com el tema de les cooperatives, doncs seguint-hi treballant, mm-hmm. perquè crec que en aquest temps on estem el que ens queda és autoorganitzar-nos i recuperar doncs, tota aquesta capacitat col·lectiva de generar alternatives. No?
Pues muchas gracias, Marc. Muchas gracias, Albert, porque hoy nos ha hecho d'informador.
I la inspiració continua també aquesta nit a Esportles, on l'agenda contra info.cat, ja sabeu, la vostra agenda per estar al dia de tot el que s'acou a Mallorca, pues fan una festa, un concert d'aquest projecte contrainformatiu autogestionat que tenim aquí a Mallorca. Serà a la sala de concert de Son Quint, a Esportles, com vos dèiem, a partir de les 11, estirant de Leopards Explosion, una batucada al tambor, la gent de Dràstica, Kai Sanxila, Full Play i Amoníaco, molt de punk, reggae i un ambientazo.
Un poquet de tot.
Un poquet de tot. Nosaltres ens escoltam com cada setmana aquí a Titoeta Ràdio, a Ràdio Bronca també i a Ràdio 77.
Y bueno, esto es 1984, la semana más novedades, más especiales. Y bueno,
y nos vamos con un grupo sueco que se llaman Pusrat, que cubrirán los 20 segundos que quedan de programa.
Pues nada, hasta la semana que viene.
Salud.
Salud.